Molt bon dia, són 2:15.
La mira.
Notícies migdia, amb Núria García.
Cada 5 minuts a partir de la segona meitat de 2021. Aquesta és, a curt termini, la principal novetat que incorporarà la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat. El president de la companyia, Ricard Font, ha explicat que els 15 combois nous que permetran augmentar la freqüència de pas arribaran entre final d'any i principi del que ve, quan començaran a funcionar en període de proves. Font n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
No li puc dir exactament si serà el segon semestre, si serà l'estiu, si serà la tardor. Això en aquests moments no li puc dir perquè dependrà de les proves que fem amb les noves unitats i que les proves que fem de tot allò que hem preparat doncs funciona correcte. Pensi que el fet d'anar amb aquestes freqüències de 5 minuts i 112 segons, un cada 112 segons, un tren, una darrere l'altra, arribant al límit de la capacitat, hem de garantir-nos que no tenim cap afectació.
L'increment de les freqüències serà un pas més perquè l'allargament dels catalans operi com un veritable metro urbà. Actualment, només 2 de cada 10 trajectes en tren són per moure's dins de Sabadell. El president de Ferrocarrils, Ricard Font, ha parlat d'aquest i altres temes. De seguida, el repassem. Abans...
titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La destrucció d'ocupació ha estat la nota més negativa de la crisi del coronavirus. Així ho reflecteix l'últim informe de conjuntura que analitza la situació econòmica a Sabadell i la comarca.
Durant els primers 6 mesos de l'any s'han destruït un 6% de llocs de feina, la major part al sector comerç i serveis. A més, la contractació ha caigut un 51% en aquest mateix període, les pitjors dades de les quals es tenen constància.
Presumpte cas d'assetjament sexual a l'Institut Castellà.
Un grup d'alumnes ha denunciat comportaments fora de lloc per part d'un professor d'educació física del centre. Una mare d'aquests alumnes ha criticat que la direcció no hagi mogut fitxa abans davant de les sospites.
Que preocupa, no? Doncs que si hi ha tanta remor de fons, l'Institut no hagi fet mai res al respecte. I més quan a l'Institut, segons una mare companya meva que ha trucat aquest matí, ha dit que no tenia constància de cap denúncia i, en canvi, en aquest perfil d'Instagram es parla de que hi ha hagut denúncies de pares i inclús cartes d'alumnes que s'han dirigit a direcció i no se n'ha fet res. Aleshores, bueno, creiem que això s'ha d'estudiar i s'ha de mirar bé què és el que està passant amb aquest professor.
L'Ajuntament ha informat en un comunicat que ja ha posat el cas en mans dels serveis territorials d'educació i ha ofert suport jurídic i psicològic a les afectades que s'han concentrat a les portes de l'Institut.
Stoichkov ja ha entrenat amb el Sabadell en la sessió d'avui de l'equip a la nova Creu Alta.
El nou atacant arlequinat es va ser presentat oficialment a aquesta hora i el podrem escoltar en directe a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem el repàs amb la previsió del temps, avui de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bona tarda. Encara mantenim la presència d'alguns núvols en punts de litoral i prelitoral central, però que ja s'han trencat força i, de fet, durant aquest matí sí que han deixat alguna precipitació, però més aviat de caràcter feble, que han afectat sobretot en punts del Baix Llobregat i també del Barcelonès. De cara a la tarda mantindrem aquest ambient assolellat, un pèl ennuvolat cap aquí, cap al litoral central, i a la resta de Catalunya sí que parlarem de força domini del sol, tan sols amb presència d'alguns núvols en punts del Pirineu. Tot i això, de cara al final del dia es tornaran a formar núvols baixos a la façana litoral. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, avui sí que mantenim aquest ambient una miqueta més fresc que el d'ahir, però a hores d'ara mantenim aquests 21, 22, 23 graus en punts de litoral i prelitoral, cap a la zona del Pla de Lleida, rondant aquests 19, 20 graus, i també en punts del Pirineu, una temperatura una miqueta més baixa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem ara a veure com funciona el transport públic a aquesta hora. David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Informar també als usuaris de Rodalies de Catalunya que demà, a petició de l'autoritat policial, de 9.25 a 11.45, els trens de la línia R2 Sud no prestaran servei a l'estació de França. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. Pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora força tranquil·litat. Ja s'ha reobert la Nacional 340 a Cervelló en els dos sentits de la marxa. Aquest matí havia quedat tallada per l'accident d'una motocicleta. Passant pràcticament 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La pandèmia del coronavirus no ha trastocat els plans de Ferrocarrils de la Generalitat i els trens de la línia S2 Sabadell passaran cada 5 minuts a partir de la segona meitat de 2021. Ricard Font, president de la companyia, ha avançat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que els combois es començaran a provar durant el primer semestre de l'any vinent. L'objectiu és evitar possibles incidències un cop els trens comencin a operar oficialment. Aquesta és una de les principals millores que viurà la línia Barcelona-Vallès-Pau de manera més immediata.
Sí, és que aquest canvi permetrà que la línia S2 operi com un veritable metro en les hores punta.
Ara tenim la incògnita del coronavirus, que això fa que totes les empreses, quan han de fer les seves comandes, doncs en aquests moments l'únic que sabem és que nosaltres mantenim el 2021 l'entrada en servei de lo que és el nou itinerari Barcelona-Vallès, que permetrà trens 5 minuts en hora punta des de Sabadell i, per tant, passar d'un sistema actual amb horaris sense anar sense horaris i, per tant, a un sistema com el metro que coneixem, no? I, per tant, en hora punta, doncs, aquest important increment.
De fet, des de l'entrada en servei de l'allargament dels catalans a Sabadell, la dinàmica ja ha estat aquesta. Segons ha apuntat Ricard Font, un 20% dels usuaris que agafen ferrocarrils cada dia és per moure's dins de la ciutat.
Fixant-se una mica en el que ha sigut el comportament dels creixements, com sempre expliquem, un creixement espectacular de quasi un 70% de lo que és la demanda de transport públic ferroviari a la ciutat de Sabadell, això amb els després dels perllongaments i de la incorporació de les noves estacions, home, jo li podria dir que un 20% de la demanda que tenim a Sabadell és utilització de metro de Sabadell.
Entre les estacions, la de Plaça Major continua sent la més utilitzada amb uns 600.000 viatgers anuals, el doble que les estacions de Can Feu Gràcia i Sabadell Nord. Les menys utilitzades són la Creu Alta i Sabadell Parc del Nord. Ricard Font ho ha explicat així.
No ha canviat el comportament de les parades més utilitzades. Lògicament, la reina, diguéssim, de les nostres estacions a Sabadell, doncs, és la Sabadell Plaça Major, això té a veure amb el que és, doncs evidentment, doncs, el lloc on hi ha més activitat, més anades i tornades, per temes de comerç, per temes d'administració, segur per temes també de que sigui formació. I després tenim sempre, doncs Can Feu i Sabadell Nord, per l'intercanvi, com a estacions, doncs també, doncs, amb uns nombres més alts.
Ara bé, segons el president de Ferrocarrils, la demanda encara no s'ha arribat a recuperar del tot arran de la pandèmia del coronavirus i ara mateix se situa aproximadament al 70%. En aquest sentit, Font ha insistit que el transport públic és segur, malgrat no es puguin respectar les distàncies, sempre que s'utilitzi la mascareta i el gel hidroalcohòlic abans d'entrar i sortir de l'estació.
L'informe sobre l'estat de l'economia de Sabadell confirma la caiguda dels llocs de feina arran de la crisi del coronavirus i una davallada mai vista en les contractacions. Els primers 6 mesos de l'any han estat especialment durs amb el sector del comerç i també dels serveis. Pel que fa a les dades positives, augmenten els treballadors públics, sobretot de l'àmbit social i sanitari, i la gran majoria d'empreses preveuen no acomiadar treballadors d'aquí a finals d'any. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Repassem les dades de l'informe de conjuntura i l'enquesta de clima empresarial.
La destrucció de llocs de treball se situa al 5,9% a Sabadell, 4 dècimes per sobre de la mitjana catalana, on l'ocupació ha decaigut un 5,5% respecte a fa un any. En total, a la nostra ciutat s'han retallat 4.384 llocs de feina. La destrucció afecta especialment els treballadors assalariats i no tant els autònoms, que treballen per compte propi. L'atur arriba a un 15% de la població activa sabadellenca. Ara bé, David Moreno, consultor d'Activa Prospect, conclou que la crisi del coronavirus ha estat més cruel amb la destrucció d'empreses que no pas amb els llocs de treball. A Sabadell han desaparegut el 9,2% dels negocis que hi havia el 2019.
De fet, el ZERTO, aquesta figura, hauria pal·liat més la destrucció d'ocupació, tot i que també ha ajudat que també sigui menor la destrucció d'empresa. Si veiem, comparem amb l'anterior crisi, la gran recessió 2008, veiem que estem a nivells similars, tot i que és molt més accentuada perquè s'ha produït només en 2 trimestres, no? I aquí vam estar tot un any fins a arribar a taxes de destrucció del 10%.
Si posem la lupa en les dades de destrucció de llocs de treball, el comerç ha estat l'àmbit més castigat el primer semestre de l'any, amb una afectació del 12,1%. El segueixen els serveis personals, com ara l'hostaleria, la restauració, les perruqueries o l'oci, amb un 10,5%, sobretot per la precarietat dels seus treballadors. En tercer lloc, la indústria del metall, amb una caiguda del 8,3%. En canvi, ha crescut la feina en el sector públic i l'agricultura. En la mateixa línia, la contractació també s'enfonsa un 51,2% respecte al primer semestre del 2019. A Sabadell, la davallada no és tan accentuada com el conjunt del país, on s'enfila fins al 58,4%. Són les dades més preocupants des que s'enregistren ara fa 15 anys.
Les dades negatives també es reflecteixen a l'enquesta de clima empresarial que presenta el CIESC sobre el tercer trimestre de l'any. Sobretot, Pere, destacant les respostes pessimistes liderades pels sectors del comerç i la restauració.
Són els més afectats pel coronavirus i els que ho veuen més negre. A nivell general, en l'àmbit de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes, la confiança ha pujat un 2,5% en relació al trimestre passat, tot i que és 32 punts per sota del que registrava ara fa un any. Les respostes pessimistes han augmentat un 25% respecte al trimestre anterior, sobretot en els serveis, amb un saldo negatiu de 75 punts, seguit de la indústria i el comerç. Sobre els llocs de treball, el saldo també és negatiu, tot i que cal destacar que el 70% de les respostes auguren mantenir els treballadors pels 22 que creuen que en perdran. També és interessant la dada que el 50% dels empresaris de la zona han demanat ajudes. Josep Milà és el secretari tècnic del CIESC.
De les empreses de l'àmbit, gairebé el 50%, 49,7%, es van acollir a algun tipus de mesura, ja sigui moratòria fiscal, un crèdit ICO, alguna altra mesura local que també alguns ajuntaments van oferir. Va arribar gairebé el 50%. Aquest 50%, en el cas de la indústria, és un 51%, el comerç un 50,5%, resta de serveis un 45%.
En canvi, des de la represa de l'activitat, la demanda d'ajuda s'ha reduït al 34% de les empreses de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes.
I els emprenedors sabadellencs agrupats a la xarxa Onion reprenen les activitats aquesta tarda després de 6 mesos aturats pel coronavirus. Ho faran amb una conferència del filòsof Jordi Graner sobre resiliència empresarial i un networking telemàtic. L'objectiu de la trobada és encendre motors pel nou curs i promoure les col·laboracions entre empresaris perquè cap quedi despenjat. La conferència arrencarà a les 7 de la tarda amb el títol Resiliar i emprendre el món post-covidià.
La resiliència és la capacitat dels organismes de recuperar l'estabilitat després de ser afectats per una interferència. És el que han de fer moltes empreses després de la sotragada de la pandèmia i per aquest motiu la resiliència és el tema que la xarxa Onion ha escollit per tornar a arrencar les activitats amb els seus associats. Arnau Bonada, president del col·lectiu, ha donat més detalls dels motius per tractar aquest tema. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
De mica en mica va sentint la paraula resiliència a tot arreu, no? Inclús ahir el Pedro Sánchez, quan va explicar doncs, com pensa vehicular tots aquests diners que ven de la Unió Europea, dels 3 adjectius que va fer servir, un és resilient, no? Llavors, ostres, tinguent un referent aquí a la ciutat de l'àmbit de la resiliència que fa anys i panys doncs, que ha escrit llibres i que tracta sobre el tema, i em dir, escolta, et plantegem un repte, Jordi. Escolta, per què no ens fas una xerrada de com utilitzar la resiliència en el món de l'emprenedoria?
La conferència serà oberta a tothom, es farà a través de mitjans telemàtics i és gratuïta. Després, els associats de la xarxa participaran en el primer networking que s'organitza des de l'estat d'alarma. Monada assegura que la coneixença i la cooperació entre empresaris són un dels seus motius de ser. Els mitjans telemàtics compliquen les relacions, però ja tenen decidit com ho faran.
fa és dividir-se en petits grups, com que tecnològicament es permet fer unes sales de reunions virtuals, val? De 5-6 persones, cadascú doncs, té l'opció d'explicar el seu projecte emprenedor als altres i trobar possibles vies de cooperació. Llavors, en principi el que farem són així grupets de 5-6, que cada 5 minuts, 5-9 minuts anirem canviant. Llavors, tu si participes aquí, doncs segurament tindràs 3-4 sales on podràs conèixer cada una 5-6 persones, amb la qual acabaràs aquest acte havent contactat directament amb una vintena de persones.
Monada també ha explicat que l'afectació del coronavirus ha estat desigual entre els emprenedors de la ciutat, depenent del sector. Ara bé, apunta que se senten els últims de la fila a l'hora de rebre les ajudes de les administracions. De fet, assegura que la gran majoria d'autònoms es queden fora dels requisits per accedir a les subvencions de l'Estat, que demanen demostrar pèrdues del 75%.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Continuem endavant. L'Associació Cultural Can Feu reclama que el castell sigui declarat bé cultural d'interès nacional, com ho són també la Casa Duran o el Molí d'en Murnau. La qualificació permetria demanar fons europeus per a la seva rehabilitació en un moment en què l'antiga masia pateix considerables desperfectes. Així ho ha anunciat avui a Ràdio Sabadell el president de l'entitat, Aleix González, després de saber que ni l'Ajuntament ni la Diputació de Barcelona estan disposats a invertir en la finca.
L'Associació Cultural Can Feu s'ha trobat amb una doble negativa en les últimes hores. D'una banda, han sabut que la Diputació de Barcelona ha denegat la demanda de subvenció per rehabilitar el castell. De l'altra, que l'Ajuntament ha fet marxa enrere en la recuperació dels antics jardins de la finca, que tenia 100.000 euros reservats del procés participatiu Construint Ciutat. González considera que només queda una opció per garantir que l'equipament es mantingui en peu, declarar-lo bé cultural d'interès nacional.
Els altres castells, perquè segons la història, aquest castell va ser com una competició entre altres castells de la família i no sé què, els altres castells, que són 4, són vecins. El vecín és un bé nacional. Llavors, tots els edificis que són bé nacionals poden optar a ajudes europees. L'única proposta que se'ns acut a nosaltres és que l'Ajuntament declarés el castell, bueno, no declarés perquè això no és competència de l'Ajuntament, però que l'Ajuntament iniciés els tràmits amb la Generalitat i que la Generalitat declarés el castell vecín. Llavors, a partir d'aquest moment, podríem anar a Europa i reclamar diners europeus.
Des de l'Ajuntament asseguren que la rehabilitació del castell de Can Feu, valorada en prop de 5 milions d'euros, està fora de la seva capacitat en el moment actual. Marta Ferrés ho va expressar així dimarts al ple municipal del mes d'octubre.
El castell de Can Feu requereix una intervenció integral de consolidació de tot el que és l'edifici, de reparació de cobertes, de forjats, de diferents elements constructius. Per tant, és una inversió econòmica molt, molt important en aquests moments que la ciutat no pot assumir. Tot i així, per donar compliment al que vostè deia a la moció, doncs sí que és veritat que ja s'ha començat a fer gestions per intentar, sobretot, optar possibles subvencions o ajuts per la conservació i el manteniment del patrimoni, que és el que podríem fer, i això sí que està tramitat i, per tant, estem a l'espera de saber si aquestes gestions que s'han fet per aconseguir aquestes inversions arriben a bon port o no.
Des de l'Associació Cultural Can Feu se seguirà mobilitzant per protegir el castell, que en els últims dies ha viscut la caiguda de part d'una barana, una mostra, segons l'entitat, de l'estat de degradació que pateix l'equipament.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Sortim a la comarca perquè desenes d'alumnes de l'Institut de Castellà s'estan mobilitzant des de primera hora d'aquest matí per denunciar assetjament sexual continuat per part d'un professor d'educació física del centre. Les estudiants volen posar de manifest una situació que, diuen, s'allarga des de fa anys. Així mateix, denuncien un encobriment per part de la direcció de l'institut que qualifiquen de còmplice.
Avui s'ha portat la mobilització al carrer, però les alumnes ja havien donat a conèixer la situació a les xarxes. D'una banda, van obrir una recollida de signatures a la plataforma Change.org, on han sumat una vuitantena de suports. De l'altra, han creat un compte d'Instagram on s'exposen les situacions viscudes per alumnes i exalumnes per part d'aquest professor. La mare d'una alumna i antiga estudiant del mateix centre ha expressat a Ràdio Sabadell com va viure ella la convivència amb el docent.
És un professor que realment era com molt col·lega dels alumnes, sobretot si eren del sexe masculí. I bé, si eres una noia esportista i mitjanament estaves bé, tampoc tenies cap problema. Sempre hi ha hagut un remor de fons envers ell per comentaris sexistes. Sí que és veritat que mai s'ha sentit ni de cap violació i jo no havia sentit mai de cap tocament, però sí comentaris verbals.
Ara, amb la filla escolaritzada al centre, està preocupada pel comportament del professor. Per la mare, l'institut ha de ser conscient de la situació perquè han pres mesures que així ho apuntarien.
Jo ara hi tinc a la meva filla i, de fet, el té de cotutor I el que m'ha estranyat molt aquest any al començar el curs és que la classe de la meva filla, si mal no recordo, són 12 nenes i 14 nens, i s'han repartit la tutoria. El Salva té 13 nens i l'altre professor té 12 nenes i el nen restant que fa la mitja. Això em va estranyar molt, la veritat.
Des de l'Ajuntament de Castellà han emès un comunicat assegurant que han posat en coneixement del cas la Generalitat perquè emprengui les mesures pertinents. Així mateix, també ofereix suport jurídic i psicològic a les afectades. De moment, ni les administracions ni l'Institut han fet declaracions sobre el cas.
9 minuts per arribar al punt de les dues. Repassem altres informacions de la jornada en format més breu. La Cambra de Comerç de Sabadell renova el conveni amb CaixaBank per un any més.
D'aquesta manera, les empreses associades sota el paraigües de la Cambra podran accedir als productes i als serveis de l'entitat en millors condicions. El pacte també inclou una oferta d'assessorament i formació en els camps de la internacionalització o l'emprenedoria.
La Covid-19 obliga a replantejar les activitats educatives del Consorci de Residus del Vallès.
La programació ambiental de l'ENS oferirà 8 propostes virtuals per complementar les activitats que ja ofereixen els ajuntaments. Des del Consorci argumenten que, donada la situació de la pandèmia, han eliminat les visites dels seus tècnics a les escoles per tal de respectar al màxim els grups bombolla a les aules. Tot i això, mantindran l'oferta de divulgació en la gestió de residus, la reutilització o l'aprofitament alimentari, i aprofitaran per crear continguts per donar a conèixer el servei de recollida porta a porta.
Incendi de poca gravetat en un habitatge del carrer Gràcia.
L'incident es va produir ahir a les 10 de la nit en pati interior del número 68 d'aquesta via. 3 dotacions del cos de bombers es van desplaçar al domicili per apagar les flames. Els serveis d'emergències no van haver d'intervenir.
Moment ara per a la cultura. El cicle Empoderar-te es torna a posar en marxa. Organitzat per la coordinadora de músics de Sabadell, el programa, que compta amb el suport aconseguit en els pressupostos participatius Construint Ciutat, ha previst una jornada cultural al barri de Torre Romeu per aquest dissabte, dia 10, al pati concretament de l'escola Joan Molló. El concert principal anirà a càrrec dels grups Mauro Rotten Band i Sin Noticias de Alicia.
Es diu aquesta cançó, que segur que sonarà el dissabte, com les que tenen els habitants del barri, i és que, segons ha explicat el programa El Cafè, el president de la coordinadora, Carlos Puig, els veïns estan contents de que els acostin la cultura als seus carrers.
Molts veïns contents, que pràcticament és el que dèiem, de sempre que volem anar a veure alguna cosa de cultura és al centre, als teatres o tot el que es fa al centre, i en canvi aquí a la ciutat, a part d'alguna coseta al centre cívic o la festa major del propi barri, no ens arriben coses, no? Llavors que es portin un dia els nens allà del barri que estan al parc i diuen, hòstia, mira, hi ha un pallasso aquí al carrer, no? O mira, un concert, doncs els alegra molt, la veritat.
El concert serà a les 7 de la tarda. L'aforament admet màxim a 50 persones amb les mesures habituals. Registre d'accés, distància de seguretat, gel hidroalcohòlic, control del número de participants i mascareta.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada. Notícies migdia.
Per les dues informacions generals, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid denega el confinament perimetral de la capital i l'enduriment de les mesures que va ordenar el Ministeri de Sanitat.
El Tribunal al·lega que les restriccions afecten els drets fonamentals dels ciutadans i per això denega el confinament de Madrid, així com de 9 municipis més. Tampoc ratifica l'enduriment de les mesures que va prosperar Salvador Illa.
El líder del Partit Popular, Pablo Casado, celebra la decisió del Tribunal i carrega contra el ministre.
Pablo Casado ha celebrat la negativa del Tribunal al confinament perimetral de Madrid i 9 municipis més, així com l'enduriment de les mesures que va ordenar Sanitat. El líder del PP assegura que Salvador Illa va actuar amb motivacions polítiques i partidistes i això el deixa en una situació insostenible.
Y ahora pues acabamos de conocer una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón al gobierno de la Comunidad de Madrid y que pone en una situación prácticamente insostenible al ministro de Sanidad, ya que por una motivación política y partidista arremetió contra toda una comunidad autónoma.
A Catalunya Salut fa marxa enrere i cancela la reobertura de l'oci nocturn.
Alba Vergés rectifica després que l'índex de rebrot hagi tornat a pujar a Catalunya i que les previsions per als pròxims dies apuntin a un augment de la incidència de la Covid-19. La decisió arriba l'endemà que el Procicat permetés l'obertura dels locals d'oci nocturns amb la pista de ball tancada i l'aforament limitat al 50%.
I l'executiu espanyol ha tancat files avui al voltant del vicepresident segon Pablo Iglesias. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat que el govern confia en Iglesias i ha dit que no entrarà en qüestionaments que debilitin la seva figura, ha dit ja prou atacada. Tot plegat després que un jutge hagi demanat al Suprem obrir una investigació contra Pablo Iglesias per la seva vinculació a l'anomenat cas Dina. I acabem, Espanya és l'estat de la Unió Europea on més han caigut les hores treballades durant el segon trimestre de l'any.
Amb un descens del 25,9%, Espanya lidera la llista d'estats membres que han patit un fort descens de les hores treballades durant el segon trimestre del 2020. En el conjunt de la Unió Europea, la caiguda de les hores treballades és de l'11,2%, fet que situa Espanya gairebé 15 punts per sobre de la mitjana europea.
I en la contraportada d'avui descobrim com es va dissenyar una de les mostres de més èxit d'aquesta tardor.
La contraportada.
L'exposició Feminista Vies de Ser ha aconseguit connectar amb milers de persones que cada setmana passen pel Palau Robert de Barcelona. Comissariada per la periodista Natza Ferrer, la mostra compta amb el disseny de Domestic Data Streamers, que compta amb una creadora sabadellenca.
Es tracta de Clara Vituri, una graduada en disseny que ha participat en la materialització de les sales de la galeria. Vituri ha passat avui pel programa al matí i ha explicat com es va concebre la proposta visual.
A Domestic el que fem una mica és transformar dades o informació en objectes, instal·lacions de qualsevol tipus i el que volem amb això és humanitzar-les, no? Com apropar-les a la gent. Llavors, el que estàvem fent a la primera sala, on presentem tots aquests masclismes, és relacionar aquestes frases que tots hem sentit i que el masclisme ens diu amb objectes o situacions amb les que ens enfrontem dia a dia.
Una gran poma simbolitzant el pecat original comès per Eva al paradís o llums de neó vermell per algunes de les frases més usuals del masclisme són algunes de les propostes del disseny que han convertit l'exposició en un reclam visual. Per a Clara Vituri, tot es va pensar perquè el missatge i les dades de desigualtat que viuen les dones, la meitat de la població mundial, es faci evident a ulls del visitant.
El disseny de l'exposició al final el que fem és reforçar una mica com les emocions que volem que l'espectador com tingui al llarg de l'exposició, no? Per exemple. Doncs el vermell que acompanya a la poma et transporta cap a una mica aquest món com infernal, no? Gairebé. El rosa que acompanya els masclismes, doncs ens parla amb aquest to irònic, no? Bueno, del rosa com sempre associat a la dona, no? I llavors, bueno, volíem com generar un impacte en la gent.
Feminista Vies de Ser serà al Palau Robert fins al 29 de novembre.
Així posem, amb aquesta proposta, el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So i que podeu recuperar a través de les xarxes socials i també a través del portal de continguts de l'emissora. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Avui, amb el Sergi Parc. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.